comença l'Hora del Té. Amb Adrià Voltà, Helena Volpini i Jaume Bernabéu. Capítol 1859. En capítols anteriors, el Jaume va descobrir qui era l'assassí de l'esponja.
Oh! Vegeu, mireu això. He trobat una pista que deixa claríssim qui és l'assassí de l'esponja. Oh, no, no! Una persona amb una esponja. Oh, ets tu, realment ets tu. Què passarà al següent capítol?
Ho sabrem a la propera edició, Jaume.
La
i fins aquí l'Hora del Té.
Benvinguts a l'Hora del Té. Això és un molt bon exemple per saber de què anirà aquest programa.
Quin és el to, quin és la qualitat i el nivell.
El to és un to amè, el to és passar-nos-ho bé, el to és fer ràdio.
Aquest que parles, l'Adrià Voltà, per cert, que és el nostre presentador, és l'única persona que més o menys té seny i no tanta rauxa, no? Sí. Adrià, parla'ns de tu. Qui ets, Adrià? Per què presentes aquest programa?
Doncs pues mira, anava a no presentar-lo fa 3 segons, també, t'he de dir, perquè tampoc tinc massa experiència en aquest aspecte, però bé, es fa el que es pot.
Ah, no, no, Jaume. Però vull dir, perdó, potser m'he expressat malament. Vull dir, no era una pregunta increpant en plan, però tu qui t'has pensat que ets per presentar, si no? Perquè els oients sàpiguen més o menys amb qui estaran acompanyats durant aquesta bona estona. Vull dir, qui som, no? Vull dir, Adrià, qui ets?
Jo sóc l'Adrià Voltà, si no em coneixeu, sóc un il·lustre ballenc d'aquí, de nascut i criat a Valls, tota la vida.
Estàs a la galeria de l'Ajuntament? Tens un retrat allà?
Home, si no estic, m'haurien de tenir.
Perquè ets molt il·lustre.
Home, sí, jo vale, aquí vale. A la ràdio hi he estat, bueno, jo he fet tantes coses per Valls que, bueno, m'haurien d'agrair, no?, realment.
I és membre de les dues colles castelleres.
Què dius ara? De totes?
De totes.
Em fundaré una altra. La colla de mitjana, no? Ni la jove ni la del medio. Saps que...
La colla del medio.
La jovella.
Molt bé, perfecte.
Molt bé. Perdona, Adrià, t'he interromput força, no? Vull
dir, no, em sembla fantàstic,
Per cert, jo sóc el Jaume, no sóc gens il·lustre, però la gent em tolera força bé.
Jo és la primera vegada que et veig en tota la meva vida, no tenia el plaer, la veritat.
Jo tampoc. Com dius que et dius?
Jo sóc l'Helena, jo em dedico a cantar. Sóc una cantant coneguda arreu del món.
Què dius ara?
Sí, i sóc la persona que sap més anglès del planeta, també.
Guaca, guaca!
És increïble.
Fantàstic.
Molt bé, doncs no res, benvinguts tots. Ah, bueno, Jaume, tu també, no?
Jo m'he autopresentat una mica.
Jo crec que amb la intro ja es nota, no?, la teva essència.
No cal ni
presentació, jo crec.
Vull dir, és la meva veu, és una xorrada que m'he inventat i és música d'una de les meves pel·lis favorites que hi vaig retallar amb l'Audacity, o sigui... Sí.
Val, doncs perfecte. Comencem el programa, que serà el programa de seccions, així, doncs molt amè, i per escoltar així i passar-s'ho bé. Comencem amb la teva secció, Helena, et sembla?
Em sembla perfecte.
Quin títol porta?
La meva secció es diu Actualitat Ballenca.
Olé.
Notícia de última hora.
Bé, comencem la secció d'actualitat parlant del dia d'avui, 29 de febrer de 2020. Com tots sabeu, es tracta d'un dia molt especial que només existeix cada 4 anys. Oh. I què podem dir del 29 de febrer? Què podem dir? Doncs he apuntat unes quantes curiositats d'aquest dia que crec que tots heu de saber. La primera és que es tracta del Dia Mundial de les Enfermedades Rares.
Com se sap que una enfermedad, una malaltia... Això ho podies traduir, no? Malaltia, enfermedad, no és tan difícil.
Però enfermedades rares suena mucho mejor.
Ah, molt bé.
És més dramàtic.
Claro.
Però, vull dir, com jutgem que una malaltia és rara o no? Hem de pensar en els sentiments de la pobra malaltia, saps? Vull dir, jo si, per exemple, fos un refredat i em diguessin que sóc un refredat molt estrany, és que, no sé, em sentiria com... no sé, vull dir, això margina una mica, no?
Clar, jo crec que es fan bullying les malalties les unes a les altres.
Segurament. Tu, a quanta gent has matat? Jo, hace siglos que no mato a nadie, desde que inventaron la vacuna, es que no...
De fet, podríem tenir un debat molt interessant sobre el coronavirus i tot el que està passant.
Però no és una malaltia, això d'aquí és un virus, no és malaltia.
Bueno.
Quina diferència hi ha?
Exacte. Quina diferència hi ha entre un virus i una malaltia?
Sí, si tu tens un virus no pots dir estic malalt, estoy malito.
Clar, tu estàs malalt.
Bueno, però una malaltia rara és algun símptoma que sigui molt estrany, que no es pugui investigar, i un virus normalment és un i s'investiga a nivell global.
D'acord.
I no, no sé, és diferent.
L'Adrià acaba de demostrar que és la persona amb seny, per això ets el presentador.
Exacte,
molt, Adrià.
Gràcies.
Per aquestes aportacions sobre el coronavirus.
Moltes gràcies. Bé, seguim comentant l'actualitat sobre... curiositats del dia 29 de febrer. La següent notícia sobre aquest dia és que avui és un dia molt important perquè el president Pedro Sánchez cumple 12 anys.
Visca!
Moltes felicitats.
Per ser president és jove, no?
Jo crec que és 12 anys. Rècord mundial. Deu ser el president més jovenet de la història.
O sigui, sí, jo penso, ell amb 12 anys és president. Valtros amb 12 anys què feia, vull dir?
Jo estava a l'institut fent primer d'ESO.
Jo em sentia molt sol i estava trist i veia Shrek cada 2x3.
Sí, vull dir...
Però això és encara, encara ho fas ara, no, Jaume?
No, no, perquè ara me la sé de memòria. Vull dir, si vols et recito Shrek. No sé si cal, però podria recitar frases, no?
Bé, no ens perdem de tema. El Pedro Sánchez va néixer el 29 de febrer de 1972 i per aquest motiu avui fa 12 anys.
Felicitats, Pedro.
Felicitats. Llavors també podem dir que avui és el 60è dia de l'any i que en queden 306 per acabar-lo.
Quina feinada.
306 dies!
Però 306, però no per comptar pel següent 29.
No, clar.
No, per acabar l'any, t'he dit.
Que, clar...
No, aquest any té 366 dies.
O sigui, per acabar l'any, no pel següent cumpleaños del Pedro.
No. I també m'informen que hi ha una notícia d'última hora el 29 de febrer de 2020.
Yep.
És que a Ràdio Ciutat de Valls s'ha estrenat un nou programa.
Olé!
L'Hora del Té!
No fotos!
Increïble!
Collonudo!
Notícia d'últimíssima hora, no hi ha cap... mitjà de comunicació, és exclusiva, jo crec, això,
és exclusiu,
no?
Totalment.
Waka.
Potser... Sí. És que tinc contactes bastant importants, jo, com a il·lustre vallenca, doncs, clar, estic ben informada.
Tu també tens un retrat allà a l'Ajuntament?
No, jo en tinc dos.
Carai.
Un de quan era jove i un de l'actualitat.
Un per davant i un per darrere.
Pensava que era de... Es que estuve muy gorda y no cabía en uno solo.
Exacte.
Continua, perdona.
Això és tot el que havia de dir sobre el 29 de febrer. Llavors ara passem a comentar unes quantes notícies sobre l'actualitat vallenca. Per això aquesta secció rep aquest nom, òbviament.
Oh, tiene sentido.
Exacte. La primera notícia sobre la nostra estimada ciutat de Valls és molt digna de compartir amb els nostres oients. I està relacionada amb el Pare Noel.
Què?
Sí, així com ho sentiu. El Pare Noel va fer una visita... a la ciutat de Valls, al cap de setmana de Carnaval.
Es va equivocar.
Sí.
Jo us
va
explico,
d'hora, que és
us
un bon
explico què va passar.
Sí,
resulta que va venir a Valls i va quedar encallat a una xemeneia de la plaça de l'Oli mentre intentava entregar un regal que s'havia descuidat el dia de Nadal.
Oh, no!
Resulta que al fer l'entrega es va equivocar i el GPS va escriure Walls en comptes de Valls.
O sigui, amb un W.
Exacte. I va anar a parar un poble del Mississipi, que es diu així.
No fotis.
I clar, no va poder tornar al destí correcte fins a finals de febrer.
O sigui, que hi ha un nen o nena del Mississipi que té, per exemple, com una mulassa de peluche.
Total! Sí, li va entregar la mulassa i... No me recordo, l'os, crec que també.
I aquest dia que va anar a la plaça de l'Oli, què li va portar? El regal dels nens yanquis?
No, va comprar una altra mulassa, clar.
Però la compra ho fabrica ell? Jo em pensava que ho fabricava ell.
No, la compra. És que els tiempos modernos han canviat mucho.
Va al Bonifaz i diu, escolta'm, posa'm 300 tonelades de mulassa.
Però... Exacte, sí. Si ha fet el Bonifaz, fa el negoci pel Pare Noel.
La gent d'allí dels Estats Units, de West Covina, de Idaho, d'aquests sitios, doncs també demana mulasses o què?
Ara resulta que Walls s'ha agermanat amb el poble de Valls.
Fixa't, ja era hora.
Sí. Estem programant ja la primera visita a aquest magnífic poble del Mississipi i la Dolors Ferrer ens hi acompanyarà.
I fantàstic.
Tant. Només faltaria.
Perfecte.
Doncs bé, m'he informat de l'estat del Pare Noel després d'aquest petit accident i m'han dit que està bé, que després d'una visita pertinent al Pius Hospital de Valls ja està tot correcte, només es va fer un petit esguinç al peu i tot es va quedar en un ensurt.
Com et fas un esguinç al peu quedant encallat en una xemeneia?
Doncs perquè primer va posar el peu i llavors és com que se'l va torçar una mica.
Mira, pare,
clar, és que no sap entrar a les xemeneies, aquest home, ja està vell.
S'ha d'entrar de cap, això ho sap tothom.
Doncs
és com néixer,
no.
És com néixer. Tu no neixes de peu, neixes de cap.
Clar.
O sigui, bueno, és igual.
Alguna cosa més, Helena?
Sí, tinc una altra notícia relacionada estrictament amb el restaurant de moda a Valls.
Home.
El McDonald's.
Ep!
Això és una notícia, eh?
Això és un bombazo informativo. És el següent. M'han dit, bueno, hi ha un rumor circulant per la ciutat que diu que el proper cap de setmana sortirà el nou McFlurry de calçot.
Mare meva,
aquí
hi ha més ballenc que un McFlurry de calçot.
Per
vosaltres
fi.
N'heu sentit a parlar d'això? Sabeu
sí,
alguna cosa?
Sí, sí, crec que la recepta és bé, el gelat de McFlurry bàsic, però després en comptes de, per exemple, filipinos i sirope, doncs t'hi posen trossets de calçot, una miqueta de botifarra i salsa de calçot. No?
Crec que...
I tot així barrejat i vinga, i cap dins. Mm.
És la millor idea que han tingut mai
doncs sí.
McDonald's.
Això sí, vull dir, a mi em preocupa que no t'embruti les mans, perquè un calçot, si no t'embrutes les mans, vull dir, això, què dimonis és, saps? Vull dir, jo em vull embrutar allà, quedar guarro, guarro.
A mi m'han dit que canviaran l'envàs i serà paper de diari tot brut.
Sí. Cremat, sucarrimat, no? Fantàstic.
Sí,
fantàstic.
Amb una mica de cendra. I també m'han dit que si té èxit aquí a Valls,
sí,
el portaran a altres McDonald's.
Home, per exemple,
de Catalunya.
A Walls, Mississippi, potser els interessa bastant.
Doncs podria ser, la veritat, sí. Allà fan tot de virgueries amb els gelats, així que potser...
Veus?
Sí, sí, fan gelat de bacon, coses així.
Los americanos, tu.
Claro.
Deixa'ls anar. Molt bé, molt bé.
I tinc una última notícia. I aquest cop és en una notícia més seriosa i de veritat. I aquesta notícia està relacionada amb les artistes vallenques.
Sí.
Resulta que un grup d'una vintena d'actrius, cantants i altres creadores vallenques uneix forces per estrenar un espectacle multidisciplinari el pròxim dissabte 7 de març.
Ah, sí?
Oh, explica'ns més això.
Doncs és una obra de teatre que es diu Clau de Do i compta amb diferents creadores vallenques, com he dit. Hi ha...
Digue'n tres.
Doncs, per exemple, jo mateixa, una servidora, Helena Volpini, com a il·lustre vallenca.
El burro delante, perquè no s'espante.
Formo part d'aquest espectacle i altres cantants, la Mariona Escoda, la Maria Jacobs, Meritxell Estivill, la Susana...
La Jacobs va estar a Catalunya Ràdio fa poc, eh?
Sí, sí, sí. També és una il·lustre vallenca, la Maria.
Molt bé, molt bé.
I com a actrius tenim a la Violant Llopis, tenim també a la Cristina Murillo, també tenim ballarines, tenim gent que... persones que s'han dedicat doncs, a la part més de disseny de l'espectacle, disseny gràfic, vídeos, instal·lacions, direcció de Francina Fernández, de Bàrbara Flores... I, bueno, és que no us puc dir tots els noms perquè estaria parlant aquí un munt d'estona, però teniu tota la informació. Si ho busqueu per internet, trobareu tota la informació sobre Clau de Do.
Però llavors potser em surt una web que t'ensenya solfeig.
Clau de Do, Valls, o el que tu vulguis. Hi ha un munt d'informació, la podeu trobar i encara podeu obtenir entrades per veure aquesta obra. Jo crec que valdrà molt la pena i es fa en motiu del Dia de la Dona.
Ah, i per això és clau de do, dona.
Exacte.
Oh, que listos, que bueno, exacte. Que buena, per lo que listas.
Doncs és el dissabte 7 de març, a les 9 del vespre, al Teatre Principal de Valls.
Molt bé.
I us esperem a tots allà i esperem
que vingueu. I quant
dura? Doncs aproximadament una hora.
Ah, està bé això.
Més o menys, sí, potser després, una miqueta més,
tens
però...
temps d'anar a la Ret, després.
Sí, no sé si fan festa a la Ret, la veritat,
home,
però...
Home, pel Dia de la Dona haurien de fer una festa...
Ah, sí, podria ser, però...
Sí, sí, em sona que sí, eh?
No, crec que és el dia 6, que fan alguna cosa de la dona.
Em sona que fan alguna cosa, però
sí.
No sé si és
el... I en què cau?
En divendres.
Clar.
Ah, fa bastendres.
No ho sé.
Doncs molt interessant aquesta proposta. I la clau és que això que està...
És la clau de do.
De do, exactament. Però que està fet íntegrament per dones,
sí.
Cosa que és molt estrany, no? Perquè
sí,
al final
sí, sí, sí.
Sempre
sí.
Hi ha
mira
poca presència.
Mira aquest programa. En aquest programa, per exemple, som tots paios. Espera, no, l'Helena no. Però...
Hola, sóc aquí, existeixo. Gràcies.
Perfecte.
Doncs moltes gràcies. Fins aquí la meva secció.
Visca. I ara,
doncs,
ara què?
Doncs ara comencem...
Publicitat.
Publicitat. Ara fem la secció
Bienvenidos al paraíso.
De las tentaciones.
Ips, no, no, no. Publicitat de Telecinco no, eh? Telecinco caca.
Jo això, la veritat és que no he vist mai cap vídeo ni res.
Ni falta que et fa.
Però no he sentit a parlar.
Ja, ja. És que es veu que ho miren molta canalla, eh?
Ja, alumnes meus segur que ho miren.
Uf, no anem bé, no anem bé. Com pujarà el jovent?
Pels meus alumnes, si m'escolteu, no mireu aquestes coses, feu el favor.
Sí, sí, ningú mira per tota
l'atenció. A veure, són gent jove, ni tan sols saben que la ràdio encara funciona. Vull dir,
home, ja ho sé, però potser jo els hi explico que faig això i llavors m'escolten.
Però primer els hi hauràs d'explicar el concepte ràdio.
Home, fins aquí els hi arriba, eh?
No, jo crec.
Jo crec
que...
Bueno, els més petits no ho sé,
escolten,
però...
Escolten Spotify, potser algun podcast com a molt, no? Però el que és la ràdio, ràdio, no?
Què, no saben què és, vols dir?
La FM, no ho sé, no ho sé. Pots, és possible que no.
Bé.
Ah, sí, és veritat, que estàs fent
la
una
meva secció.
Disculpa, Adrià.
Avui us parlaré de diferenciar què és un crush de lo que és un amor real.
Jo ho sé, jo ho sé.
Vinga, Jaume.
Crash és el protagonista de Crash Bandicoot.
No, 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 no és cert. Crash no? És crash, és trencar alguna cosa. Crash.
Ah, és veritat. A Mortadelo i Filemón, quan es foten una hòstia, que és cada tres vinyetes, més
surt
o menys.
Surt crash, no?
Sí, sí, és crash.
Doncs és això.
Però és amu, eh? Crash és
ah, crush.
Una paraula anglesa.
Amu, no ama. Ah, d'acord.
Crush, crush. S'escriu crush.
Llavors, crush vindria a ser, pels qui no ho sabeu, la persona a que tu t'agrada, però que no sents una... un amor profund. És un crush, és una persona que t'obsessiona, que t'agrada, que vols estar amb ella, saps? Però això ens ha passat, eh? De...
En aquesta descripció entra, per exemple, quan, no sé, veus algun famós o famosa i dius... Ai,
és mi crush.
Me gusta.
Si penses constantment, si t'agrada molt, sí.
Per exemple, la Mary Poppins.
La Mary Poppins seria un crush.
És mi crush, és mi crush. Sí,
sí. Jo estic d'acord, m'uneixo a aquest crush.
És que es vesteix molt bé, canta molt bé.
Vola.
És pràcticament perfecta en tots els sentits.
És una mujer que hace sus labores y...
y hace lo que una mujer tiene que hacer. Estar en casa, trabajar...
No pas!
I ja està.
Si es passa el dia fora, no sé ni on viu la Mary Poppins.
I cuidar los
niños, dejarlos ahí, que duerman...
Darles la comida.
Oh, però... No, però mira, potser sí que era una mica machista la Mary
Poppins.
Vols dir? Home, perquè fixa't que allí, la mare dels nens allí és feminista a tope, no? Oi, les cadenes, hay que romper! I al final de la pel·li diu, bueno, això del feminisme, què vols que et digui? Tampoc, millor em quedo aquí en casa amb l'home i els nens.
El senyor del banco.
El senyor Banks, que curiosament té treballat en un banco, ves quina casualitat. I sí, sí, potser Mary Poppins, mira, ja no està en crush.
I tens algun altre crush, tu?
No, si ell no està parlant dels seus crushos.
La qüestió bueno, però ja que hem començat a parlar d'això.
La qüestió és saber diferenciar-los, saber que...
Quina és la diferència? Jo no ho tinc gaire clar, la
perquè
veritat.
Això ens passa molt, que comencem a dir oh, estic enamorat o m'encanta aquella persona o... Això ens passa molt. Ens obsessionem amb algú i pensem que és la persona que és l'amor de la nostra vida. És una cosa que és del dia a dia. Almenys a mi em passa constantment.
Clar,
això
però...
sí, ens ha passat a tots.
Això s'ha d'anar en compte, perquè si dius que és l'amor de la teva vida, estàs assumint que la teva vida ja està a punt d'acabar, no?
Probablement.
I jo crec que això no ho podré dir fins que no ja vegi l'amor a prop. Llavors podré dir, aviam, de tots els amors que he tingut, doncs mira, l'amor de la meva vida és en els
home,
xocos
però...
tequelocs.
Però si estàs molt enamorat d'algú, és per això que dius que és l'amor de la teva vida.
Però
perquè
no pots
penses,
saber...
Tu penses que aquesta persona podràs estar amb ella durant tota
forever.
La teva vida.
Home,
i potser
això...
penses que la teva vida seran 80 anys més,
això
qui sap.
Això jo crec que és tocar poc de peus a terra. Però bueno,
és totalment cert, però jo crec que hi ha gent que diu això perquè sent així.
D'acord, Adrià, continua.
Anem a diferenciar-los. Un crush és una atracció superficial, és una atracció ràpida, a primera vista.
Vale.
Un capritxo. Està enxutxat.
Sí, és quan veus la persona i la vols més per tu que per una altra cosa. No dius la persona que coneixes, que l'entens, que dius m'agradaria que fos feliç, m'agradaria que l'accepto tal com és.
M'agrada això que dius, molt bé.
La persona, el crush, li veus sempre els avantatges, les coses que són bones. I quan veus un fallo, ja deixes de... Ja et desenamores, diguéssim. Amb una persona que fos un amor real, això no et passaria. Veuries els seus errors, les seves coses que no t'agraden, els acceptaries, perquè t'estimes a la persona.
Perquè, bueno, vull dir, bàsicament la diferència seria que l'amor es basa en conèixer algú profundament i estimar-lo amb tots els seus ets i uts, no? I en canvi el Crash és... Ai, me parece atractiva esa persona.
Clar, jo crec que els adolescents ho entenen així, que són els que més fan servir aquesta paraula, lo de Crash. Ells quan diuen tinc un Crash és que simplement algú li atrau físicament.
Bueno, ja també està. Pot ser una
potser
atracció...
Potser que una persona, però potser és que ni el coneixen i veuen un nen de quart d'ESO i diuen, oh, és el meu crush, és tan guapo.
La qüestió és que d'un crush et pots, pot ser que aquesta persona ni et coneixi ni sàpiga de la teva existència, i però tu estàs pendent d'ell, de què fa, de mirar-lo a les xarxes,
ja
d'estar a classe i estar-lo mirant, d'estar pensant amb ell tot el dia, amb ella, amb qui sigui.
D'acord.
Llavors, és aquest sentiment una mica més profund a l'atracció i volgué estar amb aquella persona. Llavors, intentant diferenciar que això no és ben bé l'amor. L'amor, per altra banda, també és retroactiu. Hi ha una confiança mútua, hi ha un apreci per les dues persones, i és allò de que si passés alguna cosa xunga, si diguessis que haguessis tirat, amb aquella persona hi podries confiar, de dir-li alguna cosa, de que et passés alguna cosa i li diries.
Clar.
Això és un amor... real.
A mi m'ha passat, el meu passat, d'estar... Jo no he tingut una vida amorosa gaire fructífera, no? Però he fet els meus intents, no? I bé, com que a vegades he tingut problemes d'inseguretat i complexos i autoestima i històries així, mai m'he arribat a sentir del tot còmode en una relació, no? Sempre he estat preocupat per, hòstia, i si faig alguna cosa que no li agrada, dic alguna cosa que no li agrada, no? Això, clar, això no seria ben bé amor, no? Seria... no sé què seria. Seria una altra cosa, no?
Sí, i pot ser que estigués en una relació i que no hi hagi un amor real, que hi hagi, pues, que les persones estan juntes, però no hi ha aquesta confiança mútua, aquesta... aquest amor a llarg termini. Això de que...
Però estàs parlant força de la longitud. És tan important el veure un llarg termini o és simplement que hi hagi una confiança mútua en aquell moment? Perquè jo crec que les persones canviem amb la vida. Les persones, vull dir, tu avui ets l'Adrià d'avui, però d'aquí una setmana potser seràs un altre dia. Potser la variació serà mínima, no? Però... la vida ens canvia constantment, no?
Mira, és l'únic que constant. M'agrada molt que ho comentis, perquè sí que és a llarg termini en el sentit de que tu has de poder pensar en aquella persona de, ostres, què podré fer jo amb aquesta persona en 2 anys? Què li agradarà fer? Que fer plans de futur? Això d'aquí és part també de l'amor. L'amor costa molt de construir. No és una cosa de curt termini com pot passar amb un crush, que és fàcil d'enamorar-te, desenamorar-te, aquestes coses que passen constantment. Però l'amor és molt difícil de construir, també de treure, segurament el primer amor que tinguis segurament encara t'agradi, potser, o saps que tinguis aquest vincle amb aquesta persona, perquè és un... encara que estiguis amb més persones, si has sentit amor, és molt difícil després de... que hi hagi...
Bueno, sempre queda el record, no?
Un record molt bonic, no?
Recuérdame.
Però sí, és una cosa com a llarg termini de conèixer la persona, la seva informació important d'ella, saps? Que és algo més, és algo profund. És algo més de relació de bons amics, de millors amics, és més profund.
Escolta'm una cosa, però, vull dir, sí... perquè te la vaig recomanar jo i me'n vas parlar, que t'agrada força Crazy Ex-Girlfriend.
Home, m'encanta Crazy Ex-Girlfriend.
I Crazy Ex-Girlfriend, una de les coses que es diuen que em van semblar més interessants i més boniques i que em va ajudar a sentir-me millor, és que l'amor pren moltes formes, no? L'amor no és simplement les relacions de parella, l'amor... també pot ser, doncs, l'amor que una persona té per una afició, per un concepte, no? Vull dir, jo, per exemple, crec que estimo molt el cinema, estimo molt l'animació, els dibuixos,
clar,
estimo
òbviament
molt l'art, no? O estimo la meva família i estimo els meus amics. Això també és amor, no?
Amb persones, sí, amb coses, no hi ha aquesta relació de conèixer la informació de la persona, trucar-la, si... no és... sí que és l'afició, però amb persones hi ha una retro... hi ha una cosa mútua de l'altra persona. Si també t'estima tu, aquesta connexió que hi ha entre les dues persones, que no es produiria amb una persona, amb un crush. Un crush és, saps, només...
Algú
van...
Tornant a la diferència. Sí,
sí, sí. Yeah. Però sí que l'amor pren moltes formes i això amb la família passa molt. De fet, es pot aplicar tot el que he dit amb la família. Per no allargar-me, voldria dir que què fas quan el crush no es correspon o com gestionar un crush, perquè és...
Plorar.
És natural tenir crush. és natural que t'agradi algú i no passa res.
Sí, òbviament.
I una opció és allunyar-te de la persona, no parlar-hi, dir no vull saber-ne res, d'altres coses, però una altra opció molt diferent, que és la que funciona i que és molt sana, i és la més sana i més madura.
Quina
de totes,
és
ser sincer amb aquesta persona.
Això està molt bé.
I dir-li, perquè realment, encara que sàpigues que aquesta persona té parella o no li agradis, li pots dir directament. I això el que farà és que hi hagi més confiança entre vosaltres.
No hi ha res dolent per fer-ho, el que passa és que s'ha de ser valent, perquè no tothom s'atreveix a fer aquest pas.
Sí, i si ho dius amb tacte no passa res, perquè són persones al final.
Això és veritat, no estàs dient res dolent, al contrari.
Yeah. Sí. El que passa és que sí que és veritat que amb un crush es passa molt malament. Si t'obsessiones molt,
sí,
es pot passar molt malament. Perquè l'altra persona no et fa cas, o perquè no t'atreveixes, ets molt insegur... es pot passar molt malament. Llavors, si veus que tampoc et veus en cor i no sé què, també pots provar de conèixer gent nova.
Sí.
Al final és un crush i el que pots fer és, tan ràpid com ha vingut, pot marxar. Llavors, una opció és... prendre una mica de distància i conèixer gent nova.
Sí. Clar, jo crec que tot depèn de la profunditat de crush que tinguis tu amb aquesta persona. Vull dir, pots tenir diferents tipus de fixació. Pot ser que simplement t'agradi una mica i diguis, ostres, doncs vaig a intentar-ho, no ho sé. O pot ser que sigui algo molt fort i que sentis molt, molt a dins i llavors doncs sigui molt més intens tot.
Sí.
I costi més fer el pas. No ho sé, és que depèn de la situació.
Però jo crec que aquesta... no em surt la paraula ara. Aquesta postura o aquesta manera de plantejar-s'ho potser és... és la que ens inculquen molt les pel·lícules i les històries d'amor, no? Sempre és, oh, Dios mío, de repente estoy enamorado y voy a hacer grandes gestos románticos...
Para demostrar mi amor.
I a la vida real tot això no funciona, tot això no... I sobretot és xungo. I jo, des de l'experiència, crec que és molt més recomanable no fer-ho, intentar reconduir aquesta energia cap a altres coses. El que has esmentat un parell de cops de l'obsessió, no? Obsessionar-te per una persona és com, hòstia... també entra en idealitzar-la, no? Obsessionar-se per algú i idealitzar-lo no acostuma a ser mai gaire bo, perquè vull dir, les persones som tots éssers humans plens d'imperfeccions, i a part que tothom doncs, necessita la seva intimitat i el seu espai, no? Vull dir, si ets una mica obsessiu, jo soc molt obsessiu, però jo m'obsessiono doncs, per coses que no els importa que m'obsessioni, perquè són coses, són conceptes, no? Vull dir, estic obsessionat amb aquesta pel·li, doncs la pel·li no...
Li serà igual,
clar,
la
clar, pel·li. No em dirà, tio, deixa'm en pau.
Dirà... Clar, però si ho fas amb una persona pot ser perillós.
Sí, amb una persona, segons com, la persona pot dir, hòstia, tinc por, aquest paio, què collons li passa? Vull dir, hòstia, m'està incomodant, no?
I no us ha passat mai que una persona us ha anat a darrere com molt insistentment?
No, a mi no.
Per exemple, una persona que t'envia un missatge i tu li dius no, o simplement ignores aquesta persona i llavors hi torna.
Això en diuen fer ghosting.
I torna.
No, al revés.
I torna.
Sí, no, l'Helena diu que fa ghosting, no? Quan...
No.
Ah, què és el ghosting?
El ghosting és ignorar. Ignorar i no dir res mai més. O, per exemple,
això,
si has quedat amb algú,
això,
no presentar-te o coses així.
Tu, Helena, estàs dient que hem de fer ghosting si ens trobem en aquests casos.
A veure, potser sí, no ho sé. Si aquesta seria la paraula, però sí que hi ha gent...
Potser és el que els hi convé, segons quines persones.
No sé si és per obsessió o per què, suposo que sí, que seria obsessió, però que poden arribar a ser persones molt pesades.
Ja.
I això tampoc és necessari.
No.
Has d'acceptar un no.
Mm-hmm. No és no.
Exacte.
No, i s'ha de veure quina és la línia i li has de dir clarament a la persona el que tu vols i que quedi clar que no hi haurà res perquè aquella persona també pugui passar pàgina, conèixer altra gent...
Exactament.
Sí, sí. Jo he estat en aquesta banda de la cosa. Jo confesso que això, no? Ja he dit que en el meu passat doncs, he tingut certs problemes d'autoestima, inseguretat, complexos i coses, no? I això pues, ha dificultat el com em relacionava amb els altres. I he arribat a ser aquest pesat que està molt darrere de la gent, no? Per això potser t'he respost rotundament que no m'ha passat a mi, perquè era jo el que ho feia.
Però crec que no arribaves a aquest punt, eh?
Bueno, això parla per tu, no? La cosa és... ens acabem de conèixer, Helena, no saps res de mi.
Persona
desconeguda que acabo de veure per primer
cop. Noto la teva energia, em transmet això.
Ara m'he perdut, no sé què anava a explicar. No, que, o sigui, bueno, jo alguna vegada havia fet això, no? Perquè, bueno, és un aprenentatge. I em trobava... que patia perquè jo en el fons ja sabia que estava fent malament i que no tenia que havia de perdre deixar d'autoenganyar-me, no? I passar pàgina i però a la gent li costa molt ser sincer i dir, "Ei, noi, li aprecio el que estàs fent o no, perquè m'incomoda una mica, però si us plau, no m'interessa, seamos amigos si quieres o no, porque ya estoy harto de ti." Vull dir, depèn, no? Vull dir, jo crec que en general, si feu això, deixeu de fer-ho. Si feu el que jo feia, deixeu de fer-ho. I si us ho fan, pot ajudar al ser sincers, saps? Vull dir, potser us fa por fer mal o el que sigui, però no. Vull dir, serà molt millor si aneu de cara i dieu, "Noi o noia, em sap greu, però se acabó, si us plau."
Sí, està clar, sinceritat per davant de tot.
Exacte.
El que passa és que de vegades ets sincer...
Mm. No, clar, i l'altra persona
així,
no ho vol sentir, no?
No ho entenen.
Ja, sí, això també pot ser. Mm.
I llavors, al final, és quan passes a fer el ghosting aquest. Perquè dius, acabo de ser sincera amb aquesta persona i és que segueix insistint. Li acabo de dir que no, amb tot el tacte del món, i segueix insistint. Doncs què he de fer? Doncs ignorar aquesta persona.
Cal ser explícit, cal dir-ho de manera clara, sense anar amb indirectes, i si aquesta persona continua, bloquejar-la o el que sigui, continuar
ignorar,
així.
Ja
s'ha de saber que hi ha uns límits i això
Exacte.
Pot ser molt greu.
Sí, ja. I tant.
Vull acabar dient que per la gent que li preocupi de dir, "Ai, mira, tinc un crush i no sé si és amor i no sé què", vull dir que el crush pot arribar a ser amor. La gent no es pot acabar... Vull dir, amor real, amor d'aquest que hem dit profund. Llavors, aquests que tingueu un crush que dieu, "Ai, mira, m'agrada i tal, no sé què", podeu, el primer és interessar-vos en la persona i pot ser que acabi sent amor. Però hem de saber diferenciar què és una cosa i què és l'altra.
Molt bé.
D'acord?
Perfecte.
Chachi. Adrián Voltant, el doctor amor. Sí, no sé, què esperes? Vull dir, no ets el presentador, presenta! Ara ve una secció molt bona. Escolteu això, escolteu amb atenció. Movie Records.
Fantàstic.
De què anirà aquesta secció? Bé, jo, com ja sabeu, potser si heu estat escoltant, si encara esteu escoltant, sóc el Jaume. I qui és el Jaume? Doncs és un paio que sempre li han agradat molt les pel·lis i el cine, i fins al punt que ha estudiat això. Vaig estudiar a l'ESCAC, una escola de cine, amb beca, perquè no sóc ric, i perquè costa una pasta. I bé, 4 anys d'universitat, i després em vaig especialitzar en dibuixos animats, que m'agraden encara més, no? I aleshores em sembla adequat parlar de cine, perquè llavors gairebé no m'he de preparar les seccions, no? Ja tinc mil idees i coses que vull explicar. Movie Records no vol dir records de cine, no vol dir, però si fem aquesta traducció en plan false friends, tinc una excusa per parlar de pel·lis de qualsevol època i no cal que parlis exclusivament de cinema contemporani, que això ho podeu trobar en qualsevol altre programa, no? Jo us parlaré una mica del que em vingui de gust segons la setmana. Doncs, avui, per exemple, recordant un treball que vaig fer a la uni, vaig fer un treball sobre la dona al cinema de Disney, concretament al cinema de princeses Disney, no? Des de Blancanieves fins a Vaiana, que llavors era la més recent. Bé, crec que segueix sent la més recent. Ah, no, hi ha Frozen 2. Bé, és igual. La cosa és que... després, el treball va anar molt bé, vaig treure un 10, crec, no? Era com una presentació i l'únic problema que vaig tenir és que el profe em va dir, li estava explicant com els continguts que tindria la presentació i em va dir, Jaume, si expliques tot això, necessitaràs una hora i mitja i tens 35 minuts. O sigui, condensa-ho, retalla-ho, ves al gra, perquè si no, no anem bé, no? I llavors, però bé, temps després em vaig adonar, dic, ostres, jo no sóc una dona, què faig parlant jo de la dona? Vull dir, està bé, és interessant, però clar, vull dir, des de la meva perspectiva seria molt més lògic parlar de l'home, no? Com és la figura de l'home al cinema de Disney, no? I llavors avui farem una mica això. Podria parlar de molts exemples, no? Podria parlar, per exemple, d'un curt molt divertit que van fer als anys 40, que es diu, en anglès es diu The Reluctant Dragon. Com es podria traduir això, Helena?
Reluctant.
Això ho pots traduir tu mateix.
Ja, però intento que m'ajudis perquè no trobo la paraula bona per reluctant.
Reluctant, t'ho dic ara.
Seria com que es resisteix, que...
Sí, no, alguna cosa
el
així.
El drac que desobeeix, el drac que... No, perquè reluctant és com que no li agrada,
reacio.
No? Sí, el dragón
reticent.
El drac reticent.
De què va això, exactament?
El drac reticent...
El drac reticent.
Adapta un conte que... Bé, no sé el conte original com és, no? Però l'adaptació de Disney, el que passa és que, bé, ens presenta un nen que s'ha criat amb les mateixes històries que tothom, no? I són històries en què els homes són forts i valents i els dracs són forts i dolents i llavors els cavallers forts i valents maten els dracs forts i dolents i hi ha aquí molta masculinitat i testosterona i acció i guerra i aquestes coses, no? I després aquest nen té la sort de viure en un món de fantasia on realment hi ha dracs i cavallers. El que passa és que no són ben bé com surten els contes que llegeix, no? I quan es troba el drac, perquè passa un pastor corrents, oh, Déu meu, hi ha un drac, oh, Déu meu! El nen, òbviament, diu, ostres, hi ha un drac, vaig a veure-lo, oh, quina emoció! I es troba que és un drac que, bé, li agrada, més que destruir coses i ser malvat, li agrada recitar poesies i anar de pícnic. I llavors diu, bueno, hosti... No sé ben bé, això no és el que m'esperava. Però bé, tot i així, arriba un cavaller i el cavaller també passa una mica per l'estil, no? El nen s'espera el gran héroe i és un senyor que li agrada recitar poesies i anar de pícnic. Total, que amb el drac es fan amics.
Això és meravellós.
Sí, sí.
I al final el nen, en comptes de rebutjar aquesta gent no normativa, entre cometes, els ajuda a simular una batalla perquè la gent deixi de pressionar de, hòstia, que hem de matar el drac, no sé què. Doncs simulen una batalla i al final sobreviuen tant el cavaller com el drac i queden amics i tot és bonic, no? Llavors, aquest és un exemple dels anys 40 de masculinitat alternativa, no? Ofert per Disney, curiosament. I n'hi ha més d'aquesta època, no? La mateixa Blancanieves... no sé si esteu familiaritzats amb el concepte arc de personatge. Uh-huh. Un arc de personatge és el camí que recorre, diguéssim, en una pel·lícula, però el camí intern, no?
D'acord.
Si un personatge, per exemple, aprèn alguna cosa, no? Canvia algun aspecte de la seva personalitat o de la seva actitud al llarg de la història, doncs, diguem, es diu que passa per un arc, no?
Vale.
Un exemple claríssim seria Scrooge del conte de Nadal, perquè tota la història va al voltant de que ell aprengui a ser millor persona, no? I al final ho aprèn. Doncs a Blancanieves, el nan que potser té més protagonisme és grunyon, no sé, el rondinaire, no? El que està allà, paparrutxes, no? I aquest nan, al principi, la Blancaneus no la pot ni veure, vull dir, perquè té una aversió a les dones en general completa, no? Ell no vol saber res de dones, i és misògin, i és bé, això que ens inculquen també, no? El patriarcat, no? Uh-huh. Les mujeres, caca. i al final és el primer que diu, hòstia, hem de salvar la Blancaneus, pobra paia, saps? I que fa una miqueta d'art, no? Fa una miqueta d'evolució, no? Cap a una cosa menys masclista. Després també a la Ventafox hi ha el rei i el duc són els personatges masculins principals, i el príncep, però surt molt poquet. I amb prou feina es diu res, només està allà per ser guapo i, i que s'enamori la Ventafox i au. Però el rei és molt bonic perquè se'l veu un paio fort i com, no sé, és militar, no? Amb uns bigotis enormes, però el seu somni és tenir nets. I està allà i és un somni literal que el veiem, no? I ell li agrada estar allà jugant amb els nens. Vull dir que és una cosa molt tendre i molt bonica, no? No és un home que, no, como soy un hombre solo puedo mostrar orgullo,
soy
rabia...
Soy no con luchar y con la guerra.
No.
Sotmetre els demés.
Sí, no, no. Ell diu, mira, hòstia, és que jo vull estar aquí amb els crios tranquil i feliç i jugant i, oh, quina il·lusió que em faria. Això també és bonic, no? Però anem a exemples més clars, no? Exemples que jo crec que directament aborden el tema de diferents tipus de masculinitat o diferents tipus d'homes, no? I ho fan... Són dues pel·lícules dels mateixos directors, perquè les pel·lícules d'animació molt sovint tenen dos directors. Hi ha tanta feina que a una sola persona, hòstia, li acabaria boja. Bueno. Depèn del cas, eh? També hi ha fins i tot pel·lícules que les fa una sola persona. Potser s'està 8 anys, però mira, allà endavant. Això cadascú el que pugui i el que vulgui. El cas és que Gary Truesdale i Kirk Wise són els directors de, entre altres, La Bella i la Bèstia i El Corobado de Notre Dame. Són dos pel·lis Disney dels anys 90, la nostra generació i altres han crescut amb elles. I bé, als anys 90 els historiadors els anomenem com el renaixement de Disney. Bé, concretament des de La Sirenita fins més o menys Tarzan. S'anomena aquesta època com el renaixement de Disney perquè portava unes dècades més o menys des que es va morir Disney l'any 67, crec. Anaven una mica perduts, no? Anaven provant coses però no tenien molt d'èxit, etc. No, ara tampoc us vull avorrir amb tota la història.
Un altre dia ho fem, això, però...
És interessant.
Bueno, si ho voleu saber, ja farem aquí el cursillo. Animació 101. Bueno, història de l'animació, no? Perquè ensenyar animació a través de la ràdio seria molt complicat.
Hosti, seria complicadíssim.
Ahora coges el lápiz.
Venga, dibuja.
¿Este dibujo?
Tienes que hacer 12 dibujos más del perro moviéndose.
Tiene que quedar así. ¿Lo veis?
En fi, doncs que per què vull parlar de La Bella i la Bèstia i del Jorobado de Notre Dame? Perquè les dues pel·lícules fan algo molt interessant, no? Disney molt sovint polaritza els personatges, no? Els fiquen en pols oposats. Sí. Tenim els bons i tenim els dolents. I per demostrar-nos això, per demostrar com són de diferents, com és el bo i com és el dolent, els posen en tessitures similars, en situacions similars, i veiem que tenen reaccions diferents, no? En el cas d'aquestes dues pel·lícules, tant a La Bella i la Bèstia com a Corobado, és interessant perquè tenim diferents perspectives de l'amor per part dels bons i els dolents. No? A La Bella i la Bèstia tenim que tant el Gastón com la Bèstia expressen els seus sentiments per la Bella, però ho fan de maneres molt diferents. No? I el Jorobado passa el mateix amb el Quasimodo i el Frollo. Ara ho podrem escoltar perquè ahir ho vaig estar preparant. Uh-huh. Posem, per exemple, primer escoltem el Gastón, que és el que canta referent-se als seus sentiments cap a la vella. Escoltem-ho.
Venga.
En el momento en que la vi me dije ya no me puedo equivocar. Ella es digna de lucir la belleza que hay en mí y conmigo va a tenerse que casar.
Molt bonic. Tu, Helena, si et ve un paio i diu, oye, conmigo te tienes que casar porque es que quedas bien con mi belleza, sabes, eres tan guapa com jo. Tu, que et sembla que això bonic, creus que aquest paio realment t'estima o està...
A mi em faria profundament feliç,
sí,
trobar-me en aquesta situació.
Sí, no?
És el meu somni, de fet. No, òbviament.
Vale.
És el seu crush, no és el seu amor.
La Bèstia... Què expressa per la vella? Què posa'm el tall de la Bèstia, aviam què canta ell.
mírame, no hay nadie más. Y me ha rozado la pezuña sin temblar. No puede ser, mira hacia aquí. Y juraría que la he visto sonreír.
La bèstia, hòstia, té una actitud completament diferent, no? Ja no és, ostres, aquesta dona serà meva, aquesta dona es casarà amb mi, vulgui o no. No, no, està fixant-se en les seves reaccions, en com és ella. Ah, mira, està somrient, està feliç amb mi, ai, que bé, me n'alegro.
És com molt més tendre, no?
Bueno, és més amor, no? El Gaston té un crush per la vella, la bèstia està més aviat enamorat, no?
Jo no sé si estic massa d'acord.
Digues, digues.
Perquè si bé els dos, o sigui, el Gaston... Uh-huh. És més agressiu en sotmetre a la vella de dir, uh-huh, esta mujer tiene que ser mía. Uh-huh. I sí que la bèstia diu, vale, és muy guapa, però jo no sé
no,
si
no,
deixa
no
de ser...
No, no ha dit en cap moment és muy guapa.
Bueno, és muy guapa. La veu somreir, em mira a mi, no sé què. Uh-huh. Durant la pel·lícula pues, tenen moments que van
podria
creixent.
Podria ser un crush, també.
Jo crec que podria ser un crush, no crec bueno, que sigui amor.
Volia enllaçar bueno. Amb el teu, la teva
diferència...
secció, no ho faré mai més perquè em portau la contrària.
No,
i no,
la diferència bàsicament és l'actitud entre Gaston i bèstia.
Això sí que és molt diferent.
Sí, això està clar.
Vull dir, un està pensant en si mateix i la bèstia vull dir, està reaccionant, està observant el que fa aquesta noia i reaccionant, no està projectant el que vol, sinó, ostres, crec que...
I una mica no. Respectant, no?
No vol sotmetre a la vella, és la gràcia.
Exacte.
De...
I el bonic és que la bèstia té un arc de personatge, no? El que he explicat abans. La bèstia comença la pel·lícula que és superficial, no? Arriba allà una vella lletja i diu, hòstia, ets molt lletja, vés a cagar. I la vella diu, pues te convierto en bèstia, hijo de... No sé si podem dir paraulotes, no ho hem parlat amb ningú.
No, millor que no.
I després també segueix amb una actitud, vull dir, al principi de la pel·lícula, quin sentiment mostra ràbia, ira, orgull, no? Hosti, és un tio que està allà emprenyadíssim i ha venido aquí un senyor pobrecillo que a protegerse de los lobos, pues le encierro en el calabozo, la madre que le parió, no? I a poc a poc es va... Bé, va deixant sortir el seu costat més sensible, més tendre, més menys animal, no? Més persona humana que té una mica de sentiments. I això em sembla fantàstic i un bon exemple pels nens que... Bé, vull dir, que vulguin veure que per ser home no cal ser el Gaston, pot ser més com la bèstia.
Això està superbé.
I amb el cas del Jorobado és algo similar, no? Escoltem també primer el dolent i després el bo, el Frollo primer.
Frollo.
Destruye Esmeralda, en el infierno debe arder, si no va a ser jamás mi posesión.
Molt bé, Frollo, molt bé, Frollo. Així l'aconseguiràs, Frollo, així. Hosti, jo em diuen això i m'enamoro, Frollo, tio. O sigui, debes arder en el infierno si no eres mi possession. Hòstia, quin paio més tendre i bonic, no?
Jo em casaria amb ell demà mateix.
Canvi el Quasimodo, què ens diu?
Quasimodo.
Y de repente un ángel me sonrió, sin miedo en la mejilla me besó.
És una reacció diferent, no? Vull dir, els dos han interactuat amb l'Esmeralda, els dos ara se senten atrets cap a ella, uh-huh. El Frollo està emprenyadíssim, d'hòstia, me cago la mare, vull dir, no quiero estar enamorado de una gitana, però a la vez estoy, me gusta y si no es mía la voy a destruir, no?
Es repeteix una mica entre bèstia i...
Sí, hi ha paral·lelismes i... Bèstia i Quasimodo, perquè
sí,
els dos estan...
Del somriure,
sí,
els dos.
Sí, i estan acomplexats, els dos.
Exacte,
també,
anava a dir,
pel seu
jo
físic.
Crec que això prové una mica de les seves inseguretats, també.
Per això són pel·lis que m'agraden molt. Identificar força amb aquests personatges, no? I bé, són els mateixos directors, segurament, o és possible que aquests directors també tinguessin algun complex, qui sap, no? Aquí ja
podria
estic fent
ser,
un anàlisi psicològic, no? Però al ser persones que es dediquen a l'animació, que és una cosa una miqueta rara, una miqueta... És possible que alguna vegada a la seva vida els hagin potser jutjat com, hosti, que tio más raro, no? Però bueno, sí. Aquí ja esto, esto son conjeturas, no? Però bueno, són dos exemples de... Vull dir, és una anàlisi que he fet, petit, curt, breu, de la masculinitat a Disney. Podríem posar més exemples, altres pel·lis, però són exemples interessants. Espero que us hagi agradat i a la propera secció parlarem, no ho sé ben bé de què.
Em sembla molt interessant.
Podeu
sí,
fer
sí, sí,
peticions sí. O el que sigui, o propostes.
I tant.
Vale, perfecte, pues, jo crec que ha quedat una secció molt interessant.
Sí.
Gràcies. Mama, trae palomitas. Crema.
Bé, moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Moltes gràcies, Helena. Moltes gràcies, Jaume.
De res.
Ens veiem la setmana que ve amb més actualitat ballenca, més coses amoroses,
i
més
tant.
Cine. I no res, que ho passeu bé aquesta setmana.
Exactament,
i...
gaudiu de la setmana, porteu-vos bé i ens veiem a la propera.
Ciao.
Adéu, adéu.